Bon dia, benvingut. Ara sí, molt bon dia, benvinguts a Línia Directa amb l'alcaldessa, un espai mensual en què tractem diversos temes d'actualitat amb Mercè Conesa, que ja ens acompanya a Cugat.cat. Molt bon dia, alcaldessa.
Molt bon dia.
Tenim diversos temes d'actualitat per tractar amb vostè. El primer de tots, un que vam conèixer ahir en roda de premsa, ahir vam saber que l'Ajuntament haurà de compensar amb 7,5 milions d'euros a Adif arran d'una sentència judicial sobre l'expropiació d'un terreny. El consistori i l'empresa estatal ja han tancat un conveni a través del qual el pagament es farà a través de dues operacions immobiliàries i tot aquest cas es remunta a l'any 2005 quan el consistori va haver d'expropiar uns terrenys d'Adif a tocar de l'estació de Bullpelleres per construir la Ronda Nord. Per què hem hagut d'arribar a aquesta situació en què l'Ajuntament es va obligat a compensar en 7,5 milions d'euros a una empresa estatal?
Perquè Adif va recórrer a la resolució del jurat d'expropiació i, per tant, no va atendre allò que deia doncs, qui fixa el preu de les expropiacions, va doncs, estar en contra d'aquella valoració i ha anat, doncs, intentant que aquesta valoració fos més elevada. La nostra queixa és que una empresa estatal de capital 100% públic no ha de pretendre especular precisament amb les expropiacions per Ministeri de la Llei, perquè l'expropiació doncs, estava justificada, va servir per ampliar la Ronda Nord, o sigui, el que nosaltres ara entenem per Ronda Nord, al costat de la via de la Renfe, tots els terrenys al costat de l'estació de Renfe de Collfabà són de Adif, i vam haver d'expropiar una part per fer aquesta ampliació i aquesta ronda que ens ha facilitat la mobilitat a la ciutat. Doncs en aquell moment Adif no es va conformar amb un preu que era raonable, que anava al voltant doncs, dels 150.000 euros, 200.000 euros, i va recórrer, i a cada tribunal en què s'ha recorregut, el tribunal ha fixat, entenc jo per desconeixement, preus que res tenen a veure amb la realitat actual ni amb què servirà aquest terreny. Malauradament, els tribunals han anat donant la raó a Adif, que no ha cessat mai de impugnar les diferents valoracions i, sincerament, doncs, en aquest sentit, un suspès pel Ministeri de Foment, per Adif, i això sí, nosaltres el que hem pogut fer al darrer moment és intentar que aquests 7,5 milions d'euros quedin a Sant Cugat. Com ho fem que quedin a Sant Cugat? Doncs pactant, que nosaltres no els desemborsarem, no podem permetre'ns desemborsar una xifra d'aquestes característiques, però sí que compensarem a través d'unes operacions immobiliàries i, per tant, doncs, d'unes permutes urbanístiques a Adif perquè pugui desenvolupar habitatge de protecció a la nostra ciutat.
Però de 250.000 euros, que és la valoració inicial, a 7,5 milions d'euros?
Sí, sí.
Però a més això ho ha d'assumir en realitat la ciutadania, perquè
sí, sí,
la ciutat
sí,
perdrà
així, però
valor
jo vull,
patrimonial a través d'aquestes dues operacions.
Vull que això també vegin molt clar què està passant en aquest moment. Nosaltres, com a ciutat de Sant Cugat, hem anat a exposar aquesta qüestió al síndic de Greuges de Catalunya. Perquè nosaltres creiem que en aquest moment la justícia no està sent justa amb els ajuntaments, que al final els ajuntaments no és l'alcalde o no és el consistori, és els ciutadans i ciutadanes, perquè a través dels nostres impostos som els que podem fer front a les despeses que té una ciutat. No estan sent justos els tribunals en aquest moment aplicant les lleis d'expropiació forçosa,
en cap cas. Hi veu algun rerefons polític? És a dir, que es pugui preguntar des del Tribunal Suprem d'intentar fer mal als ajuntaments catalans, tenint en compte, per exemple, que l'Ajuntament de Sant Cugat s'ha pronunciat a favor d'un procés que a Madrid no agrada?
No, sincerament, no li veig cap rerefons polític. És una qüestió d'actuar amb un sentit economicista quan tots som administració pública i quan les coses s'han de fer raonables pel benefici de tots. No té sentit que Adif especuli amb uns terrenys que al final serveixen per donar un millor servei a la ciutadania, que és una ampliació d'una ronda. I en aquest sentit, per això li dic, un suspès, molt malament, molt malament. Això ens ho hem de carregar nosaltres a les nostres espatlles, al pressupost municipal, i per això hem intentat negociar contra tot pronòstic aquesta resolució, que és aquesta doncs, compensació o pagament d'aquesta expropiació a través d'aquestes permutes urbanístiques.
I el síndic de Greuges de Catalunya, què els ha dit?
El síndic de Greuges es va mostrar molt sorprès, no era coneixedor d'aquestes qüestions, està molt interessat en aquest tema i estem treballant ampliant la informació, estem treballant tot l'equip de Sant Cugat juntament amb l'equip del síndic de Greuges de Catalunya per poder tenir una posició i que el síndic doncs, pugui donar un cop de mà també, en aquest cas, als ciutadans i ciutadanes, perquè és, com dic, el que acaba afectant els impostos que paguem tots els ciutadans i ciutadanes.
I què es pot fer a partir d'ara amb el síndic? Es pot portar algun àmbit, algun administrador? No, què es pot fer per intentar recuperar
jo
aquests milions?
Jo crec que el síndic ens pot ajudar quan tingui les seves conclusions i amb les seves conclusions a presentar-les als legisladors, per tant, als diferents legisladors que vegin que cal modificar aquesta legislació d'expropiació forçosa, i ens pot també doncs, ajudar a fer un advertiment a l'administració de l'Estat en relació al mal funcionament que està tenint una empresa pública en relació a les expropiacions forçoses.
Però opció de recuperar els 7,5 milions o de lluitar la compensació
ens n'oblidem. Això és impossible, és una sentència ferma.
Parlem de les dues operacions immobiliàries perquè la gent també sàpiga exactament què s'hi farà. Una és la cessió d'un solar edificable
exacte.
A la zona de Can Cabassa, si no
sí,
vaig
senyor.
Errat,
sí.
I això són 3,7 milions d'euros aproximadament.
Exactament.
I després es genera una altra operació immobiliària, es farà habitatge públic protegit de lloguer,
exacte.
Que es vendrà a un privat i amb els diners que s'ingressin es pagarà a Adif la suma final per arribar als 7,5 milions.
Exacte, bàsicament el que nosaltres hem intentat, en comptes de pagar amb diners, pagar amb espècies. Una és doncs, un solar edificable, que ells doncs, el podran comercialitzar, valorat en 3,5 milions d'euros, i l'altra és aquest altre doncs, solar, on s'hi farà habitatge de protecció. Nosaltres vam insistir en que hi havia d'haver un retorn per la ciutadania de Sant Cugat. Adif el doncs, donarà o el vendrà, el comercialitzarà a un privat, però aquest privat haurà de seguir prestant habitatge de protecció. Per tant, aquest habitatge de protecció entrarà a través doncs, de la llista de promusa i, per tant, a través de, doncs, dels circuits normals que tenim a la ciutat i que els ciutadans i ciutadanes de Sant Cugat que volen optar a un habitatge de protecció puguin tenir una opció.
I quant de temps duraran aquestes promocions d'habitatge públic protegit? És a dir, serà sense cap mena de...
Sí, la qualificació...
Continuarà
sí,
sempre
no,
així, no serà per 25, 50 anys, com a vegades
no,
pot passar?
No té limitació.
Per tant, serà el privat qui gestionarà...
Exactament.
A través de promusa, també?
Bueno, nosaltres...
O entrarà dintre dels criteris de promusa?
Dins dels criteris de promusa, la selecció dels adjudicataris.
Parlant d'habitatge públic, un apunt que tenia fet per ja canviar de tema, les obres de la benzina de Rius i Taulet, que dona precisament lloc a habitatge públic per a la gent gran, quan començaran exactament?
No tenim una data, però molt aviat, perquè sí que el que tenim és una data d'acabament del projecte en relació doncs, a la propietat i a la permuta que hem fet amb la propietat. Aquí, com recorden, hi ha dos temes, hi ha un canvi urbanístic i, per tant, una normativa urbanística que estem tramitant i estem modificant. Això està a punt d'acabar ja en seu doncs, de Comissió d'Urbanisme i de Generalitat de Catalunya i a l'altra part d'obres que són imminents. Aquí s'ha hagut de fer dues qüestions. Una és el desmantellament de l'antiga gasolinera i treure les uralites, això va ser un procés doncs, també complicat, però també hi ha un procés de neteja del subsòl perquè hi havia filtracions dels antics dipòsits de gasolina. Això també és una qüestió doncs, que ha requerit el seu temps, però molt aviat veuran que aquesta obra s'inicia.
Canviem de tema. El 324 va publicar l'altre dia una notícia en què deia que l'Ajuntament ja ha expressat la Generalitat el seu suport a l'organització de la consulta del 9 de novembre.
Sí, sí.
La vicepresidenta sí. Joana Ortega, si no vaig errat, els va enviar en el seu moment una carta a tots els alcaldes i alcaldesses de Catalunya demanant-los implicació i el 324 diu que vostè ja ha contestat i que ha dit que sí, que tindrà el suport.
Sí.
Pot confirmar?
Sí, 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 confirmo que he contestat a la
vicepresidenta. I com es tradueix aquest suport? En quines accions,
entenc
en quines mesures...
La Generalitat ens ho anirà indicant. Nosaltres som part de l'organització de la Generalitat de Catalunya. I com a doncs, municipi que considerem doncs, actiu i doncs, un municipi que recolza aquesta iniciativa que està duent a terme la Generalitat, hem contestat a l'honorable vicepresidenta en aquest sentit de que doncs, estem al servei de la Generalitat per col·laborar en tot allò que sigui necessari perquè aquesta consulta del 9 de novembre sigui possible.
Cediran les dades dels ciutadans si els ho demana la Generalitat per organitzar la consulta?
Nosaltres, d'acord amb la legislació, tenim el deure i l'obligació de la col·laboració interadministrativa. I dins dels pactes i acords i convenis de col·laboració interadministrativa, de la mateixa manera que cedim dades a l'oficina de gestió tributària de la Diputació de Barcelona per al tema de les sancions en relació al trànsit, podem cedir dades a la Generalitat de Catalunya en relació als processos que la Generalitat de Catalunya consideri que són d'interès general pel país.
Per tant, les dades del padró?
Si són les dades del padró requerides per la Generalitat de Catalunya, evidentment, dins sempre un conveni marc que és de col·laboració interadministrativa per doncs, dur a terme allò estrictament doncs, que està emparat en la legislació. I per tant, si una consulta que està emparada dins la legislació catalana es tira endavant per part del govern de la Generalitat de Catalunya, nosaltres, evidentment, signarem aquest acord de col·laboració interadministrativa.
Ara faig d'advocat del diable. Imagina's un santcuatenc que li digués no vull que cedeixi les meves dades perquè estic en contra d'aquesta consulta.
Bueno, haurà de demostrar que és il·legal cedir-les. Haurà de demostrar-ho. Si nosaltres, és el mateix que un santcuatenc em digués no vull que cedeixi les meves dades a la Diputació de Barcelona per doncs, a les multes de trànsit. Oi que bueno, m'ha de demostrar que això és il·legal? Doncs és el mateix. Si hi ha una legislació que empara la consulta, si hi ha un govern que fa totes les passes dins aquest marc legislatiu aprovat pel Parlament de Catalunya que fa tirar endavant la consulta, si hi ha un acord de col·laboració interadministrativa entre administracions, evidentment són unes dades que no es duen a la llum pública. Són unes dades que s'utilitzen única i exclusivament per una finalitat emparada per la llei.
Tem que la delegació del govern espanyol, amb la senyora de Luna al capdavant, el Partit Popular i altres formacions puguin fer pressió a l'Ajuntament, la puguin portar als jutjats per aquest punt d'implicació que pot tenir el consistori en la consulta del 9 de novembre?
No ho temo, pot passar, però bueno, ens atendrem doncs, a les conseqüències. No crec que això ens hagi d'impressionar més enllà del que suposa. Sí, és una opció, és un risc, però en aquest moment cal córrer aquest risc.
Parlem d'altres qüestions. Ha participat recentment en el Fòrum Urbà Mundial de Medellín, en un fòrum on s'han parlat de diversos projectes relacionats amb les ciutats. Vostè ha participat en diversos punts d'aquest fòrum, per exemple, ha parlat de Sant Cugat com a ciutat sostenible, també s'ha reunit amb el director executiu del programa de les Nacions Unides. Quina valoració fa d'aquest viatge a Colòmbia per tractar aquestes qüestions?
Faig una valoració molt positiva, molt positiva en el sentit que va ser una trobada, la trobada més important de ciutats arreu del món que es fa, doncs, s'ha fet enguany i realment és un punt d'inflexió on es veuen les tendències de futur de les diferents ciutats, com les ciutats s'estan desenvolupant i quines són les grans apostes de futur. Apostes com el vehicle elèctric, apostes com les resiliències, ser ciutats que doncs per elles mateixes poden garantir una sostenibilitat, una no només econòmica, sinó sostenibilitat ambiental, però sobretot el que em va interessar més en aquest fòrum és la perspectiva social. Apareix d'una manera doncs, brutal en el primer lloc doncs, de l'objectiu de les ciutats. No? Com no havia aparegut en altres fòrums? Havia aparegut en altres fòrums el tema smart, el tema tecnologia, el tema, doncs, el tema doncs, potser econòmic. En aquest moment el tema social emergeix d'una manera importantíssima i s'aposta realment per aquesta fortalesa social i cohesió social de les ciutats com a punt de creixement perquè tothom doncs, hi tingui cabuda i tothom tingui oportunitats.
Idees a importar a Sant Cugat, que hagi pogut veure d'altres ciutats, que digui doncs, aquesta proposta que fan des d'aquest municipi, de vés a saber on ens serviria?
Sí, hi ha algunes idees per que estem treballant, no, encara no les podem allò concretar, però tenim algunes idees que estem desvetllant, però sobretot Sant Cugat va tenir molt d'interès per a moltes ciutats, molt d'interès perquè Sant Cugat, al ser doncs, una ciutat propera a Barcelona, una ciutat intermèdia, una ciutat que creix en població, és referència en moltes ciutats mitjanes i intermèdies que estan fent processos molt similars a Sant Cugat. Les grans capitals són doncs, els motors doncs, de moltes regions, en el nostre cas doncs, de Catalunya, Barcelona és motor de Catalunya, però realment qui està consolidant població són aquestes ciutats mitjanes. I vam tenir realment moltíssims alcaldes, alcaldesses interessats en el nostre model com a doncs, un model que reeixeix, un model de qualitat de vida, d'equilibri i un model doncs, d'oportunitats, tenint en compte que els darrers 3 anys de forta crisi econòmica i malgrat perdre llocs de treball, també n'hem guanyat. I per tant aquesta balança de més llocs de treball que pèrdues en aquests 3 anys de forta crisi també ha estat una de les dades significatives que s'han vist en el Congrés.
Tindrem visites d'alcaldes d'altres països?
Tindrem visites, ja hem tingut la visita de l'alcalde de Vicente López, que és una ciutat justament doncs, veïna de Buenos Aires i que té un procés molt similar a Sant Cugat, però en tindrem moltes altres perquè realment es va generar molt interès.
Té previstos més viatges a l'estranger com a alcaldessa?
Viatges així importants com aquest de Medellín, de Colòmbia, no. Sí, però que ens estem convidats el proper mes de maig, 2 dies a Amsterdam, en el Congrés de Smart Cities. És un congrés molt important, és un congrés que organitzen sobretot el sector empresarial i som de les poques ciutats convidades a exposar doncs, l'avançament que estem fent en aquests temes.
S'exposarà tot el que és relacionat amb Smart City i Sant Cugat?
Exactament.
Algun exactament. Projecte en concret, alguna mesura en concret?
Exposarem sobretot tot l'estalvi energètic i d'emissions de CO2 que estem fent amb el tema enllumenat i l'estalvi econòmic que això ens suposa. I en el cas d'Holanda hem fet doncs, contactes avançats amb l'alcalde de Delft, amb el que vam coincidir a Colòmbia i que també és una ciutat universitària molt potent i està molt interessat en doncs, tenir una trobada i contactes amb Sant Cugat.
Abans ha parlat del síndic de greuges de Catalunya. Recordo que en l'últim línia directa ens va explicar que també li traslladaria el cas de les zones verdes a Sant Cugat,
sí.
Del que considera que és una injustícia per al municipi. No sé quina resposta ha rebut per part del síndic Rafael Ribó en aquesta qüestió.
Jo li haig de dir que el síndic ens ha escoltat molt atentament, que també doncs, està avaluant aquesta situació i que properament organitzarem una trobada de tots els alcaldes afectats per les zones verdes del Pla General Metropolità amb l'àrea metropolitana i amb el síndic que està disposat a escoltar.
Tenim data?
No tenim data encara, però serà en el proper mes de maig.
I podríem trobar alguna solució per Sant Cugat en aquesta trobada amb els alcaldes o s'hauria de parlar després amb la Generalitat? Quina podria ser la sortida d'aquest carreró sense sortida, president?
Jo crec que solucions en trobarem. De fet, ja n'hi ha sobre la taula a través del planejament urbanístic. I per tant, jo crec que trobarem doncs, punts de sortida a aquesta situació que tant ens preocupa.
Repassant la hemeroteca, he vist que ja fa un any que es va aprovar el Pla de Transparència i de Govern Municipal, de bon govern municipal per a Sant Cugat, amb el suport de tots els partits polítics. Li demanaria un balanç d'aquest pla, si les mesures que es van recollir en aquest document han servit per millorar el que és la governança de la ciutat.
Bé, confiem que sí. A nosaltres aquest pla, el que hem fet en aquests temps, és una implantació interna. Què vol dir una implantació interna? És una sèrie de formació i sessions de formació amb el personal intern de l'Ajuntament i amb doncs, les persones responsables de l'Oficina Antifrau de Catalunya per tal que tot el nostre personal estigui format en relació doncs, a la transparència, però també a totes aquelles mesures que doncs, tallen en sec les opcions o possibilitats de corrupció. Per què? Perquè la corrupció es pot donar en diferents llocs d'una organització. Hi ha llocs on la corrupció pot aparèixer doncs amb més insistència que en d'altres llocs, com poden ser les àrees de contractació. Per tant, aquí és on s'ha volgut també incidir en fer una formació al personal tècnic. Recordem que les meses de contractació estan formades ja exclusivament només per personal tècnic. El personal polític no està representat a les meses de contractació, per tant, els polítics no incidim en el moment en què s'atorga un contracte a una empresa, no hi som representats, però el personal tècnic sí, però aquest personal tècnic també ha de tenir les seves fortaleses, la seva formació per fer la feina doncs el millor que es pot fer. Per tant, sobretot, com s'han de desenvolupar els informes, com s'han de justificar, com s'han de justificar les puntuacions que obtenen les empreses. Com més justificat tinguem tota la contractació municipal, estem assegurant que no donem cap opció a possibles corrupcions o corrupteles. I això és molt important. I també, i això és molt important, i diria que som dels poquíssims municipis de Catalunya que ho fem, és que l'oposició sí que s'integra en aquests tribunals. És a dir, aquests tribunals que estan composats bàsicament per tècnics municipals sí que tenen només un president, que és de l'equip de govern, i un representant de l'oposició, que són les dues úniques persones, diguéssim, que estan supervisant el procés. Però això ens interessa moltíssim, perquè no volem que mai es pugui pensar que no es fan les coses ben fetes. Les coses les hem de fer ben fetes. Això ens porta problemes, no es pensi, perquè a vegades guanyen empreses, perquè han fet la millor oferta, la millor valoració, que res tenen a veure amb la ciutat de Sant Cugat, que són de fora de Sant Cugat. Però aquesta és la llei de llibertat de competència, és la llei que ens marca la Unió Europea i és el marc legal que tenim. A nosaltres també ens agradaria poder treballar molt i donar molta feina a empreses de Sant Cugat i més en aquest moment. Però no sempre és així, perquè els concursos són com són i per tant aquí no hi podem incidir.
Ho deixarem aquí, alcaldessa Mercè Conesa. Moltíssimes gràcies per haver vingut a Cugat.cat a tractar aquests temes d'actualitat.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
I a tots vostès els recordem que sempre poden recuperar aquesta entrevista a Cugat.cat. Moltes gràcies i molt bon dia.